Prova de valencià organitzada per la Siacova. Nivell B2. Convocatòria de maig-juny de 2017. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un text sobre els gladiadors. Responeu en el quadern de respostes cada pregunta amb una frase. El text l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
Gladiadors i falsos mites.
El cinema i les sèries televisives nord-americanes han fet molt de mal a la història en multitud d'ocasions. Les errades i imprecisions històriques arribades des de Hollywood han estat una constant al llarg dels anys i, de vegades, han aconseguit arribar a la categoria de dogma i veritat absoluta i inamovible. En primer lloc, les històries plantejades per Hollywood ens presenten el gladiador com un esclau més, sotmès a l'autoritat d'un amo. Ara bé, la realitat d'aquests plantejaments és massa parcial quan no voreja la falsedat. Hi havia gladiadors que eren esclaus i estaven sotmesos a un particular, és ben cert. Però igualment cert és que molts dels gladiadors eren homes lliures, antics soldats, joves en busca de fama i diners, que provaven sort a l'arena. Tanmateix, era especialment significativa la taxa de gladiadors públics, és a dir, preparats, alimentats i a sou de l'Estat. Aquests treballadors públics eren utilitzats per lluitar als principals amfiteatres de l'imperi i garantir la diversió i l'espectacle al públic assistent. Entenent que la formació i manteniment de gladiadors tenia un cost elevat, és fàcil deduir que la vida d'un gladiador no era una cosa banal i que s'intentava en la majoria dels casos que el lluitador no patira la mort en l'arena dels amfiteatres de l'imperi. En aquest sentit, cal destacar les cares i acurades atencions mèdiques, de les quals els gladiadors eren objecte, en res comparables a les que devia tenir un esclau domèstic. De la mateixa manera, la seua dieta era variada i potent, ja que havia de garantir el consum calòric necessari per a la pràctica esportiva diària basada en la força, l'agilitat i la capacitat aeròbica del sistema cardiorrespiratori. Per últim, les grans produccions de Hollywood ens han volgut fer creure que els assistents als amfiteatres decidien la vida o la mort d'un gladiador vençut en funció de la direcció del seu dit gros. Girat cap amunt, indicava clemència, mentre que cap avall significava una condemna a mort, res més allunyat de la realitat. A l'antiga Roma, el dit polze cap per avall significava que el gladiador vencedor havia de llançar l'arma a terra i perdonar la vida al lluitador vençut, la cosa més habitual, mentre que gesticular amb el dit polze cap al coll amb un moviment rítmic significava la condemna a mort del gladiador vençut a qui havien de tallar el coll. El cinema i les sèries televisives nord-americanes han fet molt de mal a la història en multitud d'ocasions. Les errades i imprecisions històriques arribades des de Hollywood han estat una constant al llarg dels anys i, de vegades, han aconseguit arribar a la categoria de dogma i veritat absoluta i inamovible. En primer lloc, les històries plantejades per Hollywood ens presenten el gladiador com un esclau més, sotmès a l'autoritat d'un amo. Ara bé, la realitat d'aquests plantejaments és massa parcial quan no voreja la falsedat. Hi havia gladiadors que eren esclaus i estaven sotmesos a un particular, és ben cert. Però igualment cert és que molts dels gladiadors eren homes lliures, antics soldats, joves en busca de fama i diners, que provaven sort a l'arena. Tanmateix, era especialment significativa la taxa de gladiadors públics, és a dir, preparats, alimentats i a sou de l'Estat. Aquests treballadors públics eren utilitzats per lluitar als principals amfiteatres de l'imperi i garantir la diversió i l'espectacle al públic assistent. Entenent que la formació i manteniment de gladiadors tenia un cost elevat, és fàcil deduir que la vida d'un gladiador no era una cosa banal i que s'intentava en la majoria dels casos que el lluitador no patira la mort en l'arena dels amfiteatres de l'imperi. En aquest sentit, cal destacar les cares i acurades atencions mèdiques, de les quals els gladiadors eren objecte, en res comparables a les que devia tenir un esclau domèstic. De la mateixa manera, la seua dieta era variada i potent, ja que havia de garantir el consum calòric necessari per a la pràctica esportiva diària basada en la força, l'agilitat i la capacitat aeròbica del sistema cardiorrespiratori. Per últim, les grans produccions de Hollywood ens han volgut fer creure que els assistents als amfiteatres decidien la vida o la mort d'un gladiador vençut en funció de la direcció del seu dit gros. Girat cap amunt indicava clemència, mentre que cap avall significava una condemna a mort, res més allunyat de la realitat. A l'antiga Roma, el dit polze cap per avall significava que el gladiador vencedor havia de llançar l'arma a terra i perdonar la vida al lluitador vençut, la cosa més habitual, mentre que gesticular amb el dit polze cap al coll amb un moviment rítmic significava la condemna a mort del gladiador vençut a qui havien de tallar el coll.
Activitat 2. Tot seguit, escoltaré un text sobre el web Couchsurfing. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta segons la informació del text. El text l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
Couchsurfing.
Couchsurfing va ser fundada l'any 2004 sense ànim de lucre i transformada en empresa amb ànim de lucre el 2011. El lloc web proporciona una plataforma perquè els seus membres facin surf al sofà de l'anfitrió que els allotja a casa seua quan viatgen. La seguretat de Couchsurfing depèn de tres factors principals. Referències personals. Són comentaris que altres usuaris escriuen en el perfil explicant la seua experiència. Poden ser positives, negatives o neutres. També es pot especificar el grau d'amistat amb la persona en qüestió. Nivells de verificació. Des del nivell bàsic fins a la verificació del nom i adreça amb targeta de crèdit. Avals. Són credencials que altres usuaris donen a persones de provada confiança. La política del Couchsurfing és que no existeix un compromís obligatori d'allotjar si s'ha allotjat. No tenir o no voler cedir un sofà, matalàs o, en el millor dels casos, un llit, no és cap impediment per convertir-se en un hoste. Es pot ser membre de la comunitat sense allotjar ningú i sense moure's de la ciutat pròpia. Moltes persones registrades s'ofereixen per quedar a prendre un cafè amb el viatger que visita la seua ciutat, intercanviar opinions personals, experiències i maneres de veure la vida, uns altres no dubten a exercir de guies de les seues ciutats. T'has de registrar a la pàgina www.couchsurfing.org i completar el perfil. És molt important que el teu perfil estiga complet perquè és la teua presentació davant la comunitat viatgera. Tots els que vulguen demanar-te allotjament i tots els que hagin de respondre't una comanda d'allotjament miraran el teu perfil i podran basar la decisió d'acceptar-te o no en la informació que hi lligen. La xarxa es basa en l'honestedat de les persones. Per tant, se suposa que tota la informació que cada viatger col·loca en el seu perfil és veritable. Couchsurfing va ser fundada l'any 2004 sense ànim de lucre i transformada en empresa amb ànim de lucre el 2011. El lloc web proporciona una plataforma perquè els seus membres facin surf al sofà de l'anfitrió que els allotja a casa seua quan viatgen. La seguretat de Couchsurfing depèn de tres factors principals. Referències personals. Són comentaris que altres usuaris escriuen en el perfil explicant la seva experiència. Poden ser positives, negatives o neutres. També es pot especificar el grau d'amistat amb la persona en qüestió. Nivells de verificació. Des del nivell bàsic fins a la verificació del nom i adreça amb targeta de crèdit. Avals. Són credencials que altres usuaris donen a persones de provada confiança. La política del Couchsurfing és que no existeix un compromís obligatori d'allotjar si s'ha allotjat. No tenir o no voler cedir un sofà, matalàs o, en el millor dels casos, un llit, no és cap impediment per convertir-se en un hoste. Es pot ser membre de la comunitat sense allotjar ningú i sense moure's de la ciutat pròpia. Moltes persones registrades s'ofereixen per quedar a prendre un cafè amb el viatger que visita la seva ciutat, intercanviar opinions personals, experiències i maneres de veure la vida. Uns altres no dubten a exercir de guies de les seues ciutats. T'has de registrar a la pàgina www.couchsurfing.org i completar el perfil. És molt important que el teu perfil estiga complet perquè és la teua presentació davant la comunitat viatgera. Tots els que vulguen demanar-te allotjament i tots els que hagin de respondre't una comanda d'allotjament miraran el teu perfil i podran basar la decisió d'acceptar-te o no en la informació que hi lliguen. La xarxa es basa en l'honestedat de les persones. Per tant, se suposa que tota la informació que cada viatger col·loca en el seu perfil és veritable.